per sort, i ho repeteixo per tercera vegada, per sort, hi haurà molta gent que haurà reconegut ja des dels primers compassos aquesta Stella Splendens, que és una de les peces del llibre vermell de Montserrat. I per què em sembla que és tanta sort? Doncs perquè el llibre vermell de Montserrat el tenim aquí a tocar, evidentment, com el seu nom indica, i és un document únic. És una peça absolutament extraordinària dins de la producció musical de l'edat mitjana tardana. Per moltes raons, la que tothom destaca, la principal, és que és el primer document en el qual apareix, mal que sigui d'una manera molt bàsica, molt rudimentària, una notació coreogràfica, és a dir, per ballar. És el primer document del que ningú no té notícia al món. Llibre vermell de Montserrat. Que portem avui aquí el Tocs de Cultura per una doble o triple celebració. La primera, el fet que el tinguem, en puguem disposar d'una audició en directe immediata, diríem, perquè dilluns 30 de gener a les 7 de la tarda, a les 7 del vespre, el podeu sentir al Palau de la Música Catalana. La segona és perquè el propi títol del concert fa referència a un aniversari. Els intèrprets d'aquesta audició de la tarda de dilluns són ni més ni menys que la Capella de Ministrers, aquest grup de música valencià distingidíssim, amb reconegut prestigi internacional, i no exagero gens ni mica, que celebren el seu 30è aniversari. La Capella de Ministrers, dirigits i creats per Carles Magraner, es distingeix per moltes raons. A mi, una de les que més em tenen el cor robat és la seva passió per investigar i redescobrir els criteris d'interpretació exactes, els que pertany a cada una de les èpoques, i per la utilització d'instruments històrics, de manera que on pot tenir la sensació que està escoltant molt aproximadament, perquè, evidentment, de l'edat mitjana fins ara, al segle XIV, XV, fins ara, han passat molts anys, s'han perdut moltes coses, però el més aproximadament possible de com sonava en aquella època les músiques que interpreten. I en aquest cas, la cosa, poca broma, és el llibre vermell de Montserrat, un còdex que té renom mundial, que té fama, pel que us dèiem abans, per allò de la notació, però que, a més, es distingeix per moltes altres coses que el fan absolutament únic. Mira, justament quan anava a esmentar una de les seves característiques que el fan, les seves singularitats, que el fan únic, comença a sonar una música que és l'excepció a la regla pràcticament general del llibre vermell de Montserrat, que és el fet que són cants i danses que estan, primer, que estan relacionades amb un centre de peregrinatge, cosa que no trobarem cap altre còdex de les mateixes característiques. I, sobretot, una de les coses més singulars és que la pràctica, la majoria de les peces del llibre són de caire popular. Són fetes i pensades, per cert, a l'Escriptòrium de Montserrat, no és que l'anessin a recollir enlloc més, va ser fet allà, per pensades perquè hi participessin la gent que peregrinava al monestir. O sigui que són del tot populars, cosa que el fa també bastant singular, perquè si trobem altres coses, penso ara, per exemple, l'obra de Guillaume de Michaud o coses així, són obres que tenen estil cortesà i que estan destinades a un públic totalment diferent als que s'adreça al llibre vermell de Montserrat. Deia que era una excepció la música que sonava, perquè realment ho és, a més d'aquesta música de caire popular, en la que tothom hi era cridat a participar, hi ha una peça que és una dansa de la mort, que és això que estem escoltant de fons. Bé, doncs, ja ho sabeu, ja us ho he dit, us ho repeteixo ara mateix, dilluns 30 de gener, no podem distreure'ns, perquè la cosa ja està aquí, Palau de la Música, 7 del vespre, Llibre Vermell de Montserrat.
See you. I ara, un altre toc de cultura.
La guitarra de Jordi Bonell, que ja us aviso que és aquest que estem escoltant, té moltes coses que fan que un ni de seguida hi pari atenció, no? I a mi em resulta francament fascinant. I no és només a mi, evidentment, perquè si no fos així, Bonell no seria un dels músics de jazz d'allò que se'n considera o que estan etiquetats com a músics de referència, no? Un home, a més, amb una trajectòria impressionant, que els que tenim una certa edat, a més, doncs encara, no? I tenim una mica les circumstàncies que envoltaven les coses, encara ens fa despertar més nostàlgia, no? Perquè és, jo què sé, pel que va ser un dels creadors d'un grup mític, tot i que va durar no molts anys, però que va ser realment mític, que era Secta Sònica. Jordi Bonell. Que parlem de noms mítics, en Jordi Bonell sembla que els col·leccioni, perquè si Secta Sònica és un nom d'aquells que molts deuen tenir una capelleta per adorar-lo pràcticament, perquè pertany a una època, estic parlant dels anys 70, del segle passat, evidentment, i perquè anava acompanyat de Víctor Cortina, Rafael Saragossa, Música Urbana és un altre d'aquests noms. És un grup també que ha passat als anals de la història i que molta gent, afeccionats a la música, el veneren. I, a més, trio quin més gran, els noms dels components, perquè Jordi Bonell, evidentment, hi era, però també hi era juntament amb Joan Albert Amargós i amb Carles Benavent, o sigui que tela. I encara podríem afegir noms d'aquests que són allò de pes, noms de gruix en la història recent de la música, com ara Bocanegra, amb Víctor Obiols i Pep Sales. I si volguéssim parlar de premis, en Bonell jo crec que els té tots. I si volguéssim parlar de les bandes sonores, a les quals es va dedicar sobretot a finals del segle passat, és a dir, pels 90 o així, per cinema i per televisió, doncs també en podríem citar moltíssimes i totes molt afortunades. I aprofito aquest enregistrament en el qual no tenim en Jordi Bonell sol, sinó que està acompanyat, concretament en aquest cas, de Nika Mustonin i Vasily Kandinsky, per parlar-vos d'una cosa que farà més el cas, per bé que no és literal, i és que us vull parlar d'una jam session. Ja ho hem fet alguna altra ocasió de parlar d'aquestes jam sessions que hi ha de manera periòdica al Conservatori del Liceu, al Cafè del Conservatori. Dic això perquè d'entrada ja estem marcant un territori molt concret per escoltar música i, a més, perquè fa preveure el que ara us diré i que és una cosa que a mi, ja sabeu que de quan en quan o tan sovint com puc m'agrada incloure aquí altres de cultura, i és que és un concert gratuït. O sigui, que, escolta, no es pot demanar res més, i menys en aquests temps de córrer. Ens pugen al butà, doncs almenys podem veure ni més ni menys que Jordi Bonell de franc al cafè del Conservatori Liceu. Bé, ja que hi som en les dades i les coses aquestes, el concert, la Jam Session, per ser exactes, tindrà lloc el dijous 2 de febrer a les 9 del vespre. Ja sabeu on és el Conservatori del Liceu. Només faltaria que algú no sapigués on és el Liceu. Allà a la Rambla, oi que sí? Tot baixant ho trobareu ràpid. Bé, això és el que trobareu al Conservatori del Liceu, ni més ni menys. Jordi Bonell, acompanyat, evidentment, d'alumnes del Conservatori en una Jam Session. Els que no tingueu la meva edat o similar i això de secta sònica us soni una mica paleontologia, us parlaré, Jordi Mario Rossi, de Perico Sambiato, del Verbo B. Això, si sou afeccionats al jazz, doncs suposo que en aquest moment ja esteu fent reverències. Però és que si no us va el jazz, segur que també heu vist, heu escoltat Jordi Bonell, perquè ha estat acompanyat a moltíssimes ocasions a moltíssims músics de renom, com Marina Rossell, o Gato Pérez, per exemple, o Chet Baker, o Mark Johnson, o Michel Legrand. Bé, escolta, aquest professor del Conservatori del Liceu farà una jam session juntament amb alumnes al Conservatori del Liceu el dijous a les 9 del vespre.
Ara, un altre toc de cultura.
Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to.
No, per desgràcia no us podem anunciar cap concert de Billie Holiday. Ni tan sols tinc notícia de cap mèdium que ho estigui intentant. Però sí que parlarem de les grans veus del jazz. Parlarem de les grans veus del jazz i reprendrem un apunt que en alguna ocasió ja he deixat caure per aquí d'alguna manera o d'una altra. I és el fet que paga la pena d'estar atent a les activitats que s'anuncia al lloc web de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya. Per què? Doncs perquè, primer, ESMUC és un segell de garantia, saps que d'allà dins només surten músics bons. I, segon, perquè són activitats gratuïtes, sovint vinculades a programes molt interessants. Hi ha un cas molt concret, que és el cas del cicle Música BCN, un cicle, com acabo de dir, de concerts, que està organitzat per la xarxa de centres cívics de Barcelona en col·laboració estreta amb concerts dissenyats, etc, amb l'ESMUC. Va bé? D'acord, doncs, aquests cicles, el cicle Música Barcelona, és un dels que té doncs, totes aquestes característiques que abans esmentava, afegida la de la gratuïtat. Billie Holiday i ara Ella Fitzgerald. Anem forts avui. Tot té un sentit, ara us ho explico. Bé, en qualsevol cas, i per anar centrant les coses, us parlava del cicle Música BCN, us parlava de les activitats de l'ESMU, que van deixant anar com perles a diversos indrets, i un és aquest, i us parlaré concretament d'una d'aquestes activitats, d'uns d'aquests concerts. El Centre Cívic Vila Florida, Barcelona, evidentment. Dijous 2 de febrer, a 8:15 del vespre, hi ha un concert amb el nom de, amb el títol de Les veus del jazz. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I si parlem de les veus del jazz, evidentment, de les grans veus del jazz, doncs, evidentment, a la llista immediata que ens ve al cap, i entre Billie Holiday, i entre Ella Fitzgerald, i entre també Louis Armstrong, evidentment. I és que, de fet, vaig posant aquestes cançons per bé que, sentint-ho molt, no us puc fer evident el programa. No hi ha programa. És una de les coses que ens trobem tot sovint, de fet, massa sovint, amb massa indrets, que vas a mirar, veus un concert, et sembla interessant, i després no pots acabar de concretar si és molt interessant o no. Per què? Perquè no hi ha programa i no saps exactament què faran. I has de començar a especular o no sé què, o senzillament no dir res perquè t'es poses a pifiar-la. En qualsevol cas, aquest d'avui us l'he volgut portar perquè em sembla interessant, per tots els elements que us he esmentat abans de l'ESMUC i perquè és gratuït. I, a més, perquè parla, per bé que no especifica el programa concret, sí que diu que faran un recorregut pel jazz vocal. I que, bé, més literatura aquí, la sensualitat, l'essència del jazz, bla, 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 i que, evidentment, se centren totalment en explorar l'expressivitat de la veu humana. I això és el terreny de tota aquesta gent, i això ens fa pensar que posaran o que dedicaran temps i esforços a aquestes grans divas que hem escoltat, com són Billie Holiday o Ella Fitzgerald, aquest gran monstre mític que és Louis Armstrong, i imaginem també que faran alguna paradeta, segur, en veus contemporànies espectaculars, com podria ser la de Cassandra Wilson. Que en aquesta cançó que estem escoltant, que Sandra Wilson ens diu Don't Explain, jo us ho explicaré, ni que sigui perquè no aneu perduts, us ho repeteixo una vegada més. Concert Les Veus del Jazz, al Centre Cívic de la Vila Florida, dijous 2 de febrer, 7:45 del vespre, gratuït, amb alumnes del Departament de Jazz i Música Moderna de l'ESMUC.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear, still craving your kiss.
Don't need it.
Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Sweet dreams,
dreaming
till something's fine. You keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise.
Oh, yeah.
Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
I ara, un altre toc de cultura.
respira que els pardals hi aterrin. O potser és un crit o la bromó que neix d'una...
La tremoló. D'això parla aquesta cançó. I aquest és el títol d'un disc, el disc, el segon disc d'un grup català que es diu, del Maresme, que es diu Coriolà. Tremolós es diu el disc, i tot té un sentit. Evidentment, en aquest cas, no és una excepció. Les cançons d'aquest disc parlen de tremolós. Tremolós enteses com tot, la tremolor com una sacsejada, la tremolor com la tremolor de la por, la debilitat. De tota manera, i malgrat que aquest tema central d'entrada dius, caram, tremolós, no? Les lletres tenen una eficàcia increïble, de manera que deixen un gran marge a la interpretació i cadascú es pot fer la seva pròpia pel·lícula. És una de les particularitats d'aquest disc, crec jo.
El primer és un desig cletivant de fugir lluny d'aquí. És un brindis per prendre Manhattan, per prendre Berlín. Són dos motors gegants que fan gira a sota el món.
Pels qui no estigueu gaire al cas d'aquesta gent, que de fet funciona des del 2011, el segon disc ara, vull dir, tampoc és allò que hagis d'estar molt, molt perdut per no haver sabut res. Us en faig 5 cèntims. D'entrada, esmentar-los, ni que sigui per allò del reconeixement, que si algú es dedica alguna cosa de cara al públic, evidentment el reconeixement forma part important del joc. Veu i guitarres, Carles Chacón, la bateria és de Miquel Oró, el baix, Xavier Oró, i Ismael Valero, toca guitarres, teclats, sintetitzadors, per acabar amb Xavier Oró, last but not least, sempre s'ha de dir això, no? L'últim, però no el del final, que toca guitarres. Bé, doncs això que us dèiem. Coriolà és un grup del Maresme que va iniciar-se el 2011 i que ha fet com, és una, com una mena de... Jo crec que hi ha una raça de músics en aquest país que neixen els últims anys i que tenen alguns factors en comú. I un és el creixement ràpid. Jo crec que Coriolà és un d'aquests grups. Un grup que solidifica, no?, que troba una solidesa, un camí i una veu pròpia i una expressió en poc temps. El disc anterior tampoc fa tants anys, vull dir, malgrat que van començar el 2011, el primer disc, que per cert es deia El Debut, quin nom millor per un disc de debut, és del 2014, o sigui, fa 3 anys. I ara treuen aquest segon. Aquell primer ja va, els va esperonar bastant, perquè com passa amb la majoria de grups que s'afiancen, hi ha un altre factor bastant comú, i és aconseguir algun títol o aconseguir un lloc en el panorama, o tenir una rebuda de públic i crítica que funciona, això és bàsic. I en el cas de Coriolà, el disc, El Debut, els va ajudar bastant a tenir aquesta confiança. Música, sobretot per la música actual, sembla que és obligatori pràcticament parlar de referències, no? Sembla com si la gent... bé, ho fem amb tot, els humans som així, no? Busquem referències per comparar i per situar-nos, malgrat que la millor manera de conèixer una música és escoltar-la, que és el que jo vaig intentant fer aquí, no? Que s'escolti, ni que sigui a bocins. Però si hem de buscar referències, jo el que prefereixo és anar a buscar, i sobretot el dia d'avui, que hi ha tantes xarxes socials i tanta facilitat per comunicar-se, anar a buscar les referències immediates de la pròpia gent que conforma el grup. No? En el cas de Coriolà, els pots trobar fàcilment a tot arreu, són a tota la xarxa social i a Facebook, per exemple, i podreu descobrir, a més, aquestes referències que no cal que siguin les que s'inventa un crític, sinó que són les que diuen ells mateixos. I en aquest cas, les referències musicals, allà on s'emmiralla Coriolà, segons ells mateixos, són Mishima, Anímic, Paul Vallvé, Antònia Font, Bon Iver i Bill Callahan.
Casa nostra hi havia un camí de pols i un solar amb pedres i muntanyes allà al fons i el brugit constant de cotxes i camions.
Les Tremolors, de les que ens parla Coriolà en aquest disc, Tremolors, una novetat que ja és al mercat i que jo des d'aquí humilment us recomano.
Si el volum s'apaga en dur.
ara, un altre toc de cultura.
Vet aquí la sinfonia 39 en mi bemoll major, que és el 543 de l'amic Wolfgang Amadeus Mozart, que avui ve, avui ens visita, avui ens decora l'entrada d'aquest Tocs de Cultura, perquè us volem parlar d'un concert de l'Auditori que porta un títol ben clar i ben definit, com acostuma a passar a l'Auditori. El títol és Festival Mozart, les tres últimes sinfonies, més clar, l'aigua. Evidentment, i com és habitual en aquests concerts, de pes, diguéssim, això va ocuparà, el podeu anar a sentir durant tot el cap de setmana, és a dir, el divendres a 8:45, el dissabte a 7:00 PM o el diumenge a 11:00 AM. Bé, les tres últimes sinfonies, aquest és el títol, i per bé que és clar i que és molt entenedor, d'entrada, qui més qui menys ja haurà pensat, no, això no pot ser, m'estàs prenent el pèl, company. Efectivament, no van les tres sinfonies juntes en un sol concert, sinó que, d'una manera molt curiosa, el que han fet és repartir-ho entre els tres dies, és a dir, que si aneu al... hi ha un programa conjunt i a banda, si aneu el divendres sentireu la 39, si aneu el dissabte sentireu la 40, i si aneu el diumenge sentireu la Júpiter. Anem a pams. Parlem de les sinfonies, que és, bàsicament, suposo, la pedra a toc, evidentment, el títol, el destacat del programa, i també, suposo, el que farà que un decideixi anar un dia, un altre o un altre, no? Què vull sentir? La 39, la 40 o la 41? Bé, doncs anem a les sinfonies. D'entrada, si us heu de guiar per fragments coneguts, ja us dic jo que us quedareu sobretot en dissabte o en diumenge, no? Aquesta que escoltem és la 40, més conegut que aquest primer Allegro molto, aquest primer moviment, poques coses més. Les tres sinfonies tenen bastantes coses en comú. Són les últimes sinfonies de Mozart. Mozart, ja ho sabeu, va morir a 35 anys, pobra criatura, i aquestes són les últimes sinfonies que va compondre. Les va compondre a ritme d'una per mes, en un estiu. Pim, pam, pum. I no us penseu que era l'última, les úniques coses que estava fent. No, no. Alhora estava escrivint els seus trios per piano en les tonalitats de mi do i la seva sonata fàcil. I encara una sonatina per violins. O sigui que feina i baixa capacitat per fer-ne increïble. Tenen moltes altres coses en comú. La més destacada, diria jo, és que ningú sap de veritat si Mozart les va arribar a sentir en vida o no. D'això hi ha bastants dubtes. Música arxiconeguda de Mozart, sobretot aquest primer moviment de la 41. Bé, dèiem que tenia moltes coses en comú, i és evident que sí. Una de les que més amoïna tota la gent que investiga, de la veritat, és que els investigadors musicals, sembla mentida, però si els segueixes, si segueixes la seva feina, és probablement més interessant que la majoria de detectius de sèrie de televisió. Perquè en el cas d'aquestes sinfonies hi ha molts treballs, moltes hores, moltes pàgines escrites sobre la possibilitat o no que s'estrenessin en vida Mozart. I és que, clar, documents d'aquella època pocs, dolents, malmesos, i a sobre, doncs, a vegades ni que els tinguis, doncs no et serveixen per massa res. En aquest cas, per exemple, hi ha alguns cartells de concerts de l'època en què es fa una gran sinfonia de Herr Mozart. Clar, que dius, perdó, no pots donar-me més dades. Hi ha alguna pista, jo m'inclino sobretot pels treballs d'un, no us atabalaré els noms, d'un dels estudiosos, que apunta que la 40, sobretot, Mozart la va reescriure fragments, no?, de la part de vent, sobretot. I això fa pensar d'una manera que a mi em convenç molt, que si no l'havia pogut sentir interpretada, no s'hagués dedicat a reescriure parts de la sinfonia. A banda de les sinfonies, ja sabeu, a triar 39, 40 o 41, en el programa conjunt hi ha Die Entführung aus dem Serail, que ho dic així en alemany perquè cadascú triï, no?, perquè es tradueix com el rapte del serrall o també el rapte en el serrall. O sigui, que el que sigui més llepafils dirà d'una manera, atenint-se a l'alemany original o no. Ja sabeu que és una òpera de Mozart i que és allò que se'n diu un Singspiel en text alemany i respon també a una altra època important de la vida de Mozart. És l'època en la qual va estar sota la protecció de l'emperador Josep II, que el va agafar això càrrec per intentar crear una òpera alemanya. Bé, això a triar, ja ho sabeu, a l'Auditori aquest cap de setmana, Festival Mozart.
Tocs de cultura.
Ràdio Estel.